Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora. 8 minuts llargs que passen de les 12 del migdia. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela.
Com estem?
Bé, mira, anar fent aquí, mirant si hi havia alguna cosa així d'última hora, però veig que és el de sempre. I tampoc us vull avorrir. Sí, sí. El que sí que, per exemple, us puc dir, si teníeu alguna preocupació sobre el tema... De que el rei Carles III i la Catalina de Gales ja estan a casa.
Ah, ja tenen l'alta, vaja.
Ja tenen l'alta mèdica i ara a fer la recuperació corresponent.
Bueno.
Per altra banda...
I cobren quan estan de baixa?
Sí, jo crec que sí. Aquests, sí, jo crec que... sí, a veure, tampoc crec que vagin... Bueno, no sé si encara es porta, però allà al Regne Unit, més concretament a Londres... Uh-huh. O sigui, a Anglaterra, cobraven per setmanes. Es cobra per setmana.
Ah, sí, setmanades.
La setmanada, la famosa setmanada.
Antigament
la famosa
era setmanada. No estaria malament,
Jo també ho penso.
Que sí?
Seria una molt bona idea, Navarro, per setmanes.
T'organitzes d'una altra manera?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, que t'organitzes d'una altra manera. Estaria força bé. Mira, i ja no solament aquí, sinó a tot arreu, Bueno, doncs aquests no, aquests cobren... Diguem-ne, aquests tenen un...
No, perquè a vegades quan estàs de baixa, llavors cobres menys,
Esclar, sí.
Però ells no.
Sí. No, mira, ells cobren allò... un feix de calés quan comença l'any i així s'ho van distribuint ells, però ja ho cobren d'entrada.
De fet, qui tingui un bon feix de calés, parlem de... entre 34 i 38 milions de dòlars, que dius, ai, que no sé què fer-ne, em fan com a nosa.
Em fan nosa,
a la butxaca.
Sí.
Doncs
sí.
Heu de saber... que es farà una subhasta, concretament els dies 21, 22 i 23 de febrer, a RM Sotheby's, a Detroit, Michigan, una unitat de les 19 que es van fabricar d'una joia de l'automobilisme, com és un Ferrari 250 Testa Rossa.
Home, el Testa Rossa.
Amb carrosseria Ponton Fenderet.
Hosti, tu.
I un dels pocs exemplars amb el motor i la caixa de canvis originals.
Que fort, no? No sé si seria el mateix model, però, per exemple, era el que portava el Sonny Crockett a Miami Vice, un Testa Rossa. No sé si, insisteixo, seria o és el mateix model, ho desconec. Estaria bé, no em disgustaria, doncs... tot i que jo sóc més de Porsche.
Ell és més de Porsche.
Jo sóc més de Porsche.
Bueno, fill, jo, sí. Escolta.
A mi hi ha dos cotxes que em tornen boig. Un és el Porsche i l'altre és l'Aston Martin.
Ah,
i,
molt
sí,
bé.
I em dóna la sensació que jo me n'aniré d'aquest món sense haver pogut disfrutar o gaudir d'un Porsche o d'un Aston Martin.
Tu com moltíssima gent,
Bueno, jo com moltíssima gent. Bé, una altra cosa que els hi volíem explicar així d'entrada és que han decidit el Richard Gere i la seva dona, que es diu Alejandra Silva,
sí, senyor.
Han decidit anar-se'n a viure a Madrid.
Vinga.
Sí. Això és una mica... Ara us ho explicaré. Perquè aquesta gent estava vivint actualment en un... allò que en diuen un ranxo, New Canaan, que això està a Connecticut. Això és una mica el que li va passar a la Candela, que ell vivia en una masia de 450 hectàrees i va decidir doncs, marxar de Valls i tornar, o venir, vaja, cap a Andorra. Doncs ells deixen Connecticut i se'n venen cap a Madrid. I res, ara estan... Bueno, bàsicament també perquè volen que els nens... facin els estudis a Madrid.
Ah, mira,
sí, sí, sí. I bueno, volen fer-ho precisament a partir de setembre, que és quan comencen el curs l'any que ve.
Sí, clar.
Estan reformant, ja han començat les reformes, a la seva casa que tenen a la Moraleja, que tampoc és mal lloc. Ja t'ho dic, no és mal lloc, eh? Ja, Moraleja
home,
ja...
Que aquest home ha guanyat molts calés.
Aquest home
cinema,
ha guanyat molts
no?
calés. Sí, aquest home ha fet, a banda de moltes, moltes pel·lícules, doncs sí, ha fet molts, molts, molts diners, m'imagino. Bé, i després també un altre tema, que ja sabeu que ho anem seguint, i és que Alain Delon... Sí, l'han posat sota la tutela judicial...
Sí.
Perquè bueno, hi ha un decliu físic i mental que s'està produint amb una rapidesa insospitada, no? I al final doncs, han decidit posar-lo amb aquesta tutela judicial, no? Bueno, fotir alguna bestiesa o alguna animalada, cosa que ens sabria molt de greu. I per altra banda també dir-los a tots els que sou allò que en diuen eurofans, perquè ja s'està...
El Benidorm Fest, no?
Clar. Arrenca avui, eh? Avui arrenca la primera semifinal que arriba aquesta nit, amb una edició, diu, que ha trencat motllos, ha roto rècords, etcètera. I, bueno, d'aquest show del Benidorm Fest, doncs, ha de sortir la cançó que representi, doncs, a l'estat espanyol el Festival d'Eurovisió.
Andorra tampoc hi va aquest any,
no? Andorra tampoc hi va, eh? Una pena, eh? Una pena, perquè n'hi ha alguns aquí que canten fantàsticament bé, eh?
Bueno,
sí.
No deu interessar.
N'hi ha uns altres que canten com una almeja,
això
eh?
També, per també, això tot arreu, eh?
Per això tot arreu, això també tens raó. Molt bé, avui és dimarts, dia 30 de gener, de fet ens queda doncs un dia per acabar aquest mes de gener, que realment sí que coincideixo amb tu de que s'està fent llargot. S'està fent llarg.
Mira, demà s'acaba ja, eh?
Ja, demà s'acaba. Però, sí, s'ha fet llarg.
S'ha fet llarg. Mira, 31 dies.
Sí, 30... Bueno,
hauran passat.
Sí, però sí. Més allò... Va. Bueno, ens queden 336 dies per acabar l'any i nosaltres ja anem camí del programa 2500 perquè avui fem el programa 2494.
Uau.
Sol.
Uau.
Que seguim gaudint del sol, seguim sense que plogui, i per tant, doncs, i seguim gaudint també d'una bona temperatura.
Sí, però vaja, és que no això
però
no pot ser,
no
eh?
Pot ser, però vaja, no, de moment...
I no se'n veu, eh?
No, sembla que és la tònica Schweppes actualment, eh? De que no plou i... Bueno, ni,
no plou, ni neva,
no,
ni...
No fa sol, però les bruixes no es pentinen. Perquè les bruixes es pentinen si plou i fa sol. Però
exacte.
No, només fa sol.
No, mira, sol.
Sol.
Fins dijous, sol.
Doncs sí. El sol ha sortit a les 8 i 11 minuts, se n'anirà a les 6 de la tarda, 4 minuts. Avui tenim 9 hores, 52 minuts de llum diurna, punt més alt, a la 1, 8 minuts, i la temperatura que avui es preveu és de 16 graus màxima. Tot i que jo diria que algun grauet més sempre puja. La lluna, doncs mirin, lluna plena, 84% visible, i la dita és aquesta.
Desembre que fred no plany, bon gener i millor any.
Bueno, doncs ja ho sabeu.
No va fer tampoc massa fred.
No va fer massa
fred. La dita ja ho diu.
Sí.
Bon gener.
Sí.
Millor any, això esperem.
Bueno. Tant de bo. Avui és Santa Batilde, amb B alta. No Matilde, Batilde. També és Sant Barcen, que no sé, jo no en conec a cap. Santa Jacinta.
Sí.
Santa Jacinta.
Santa Martina.
I Santa Martina. Martina.
Sí. Un nom maco, Martina.
Martina, sí, és bonic, Martina, sí. Bé, avui és el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau.
Dia Mundial de les Malalties Tropicals Desatengudes, que...
Desateses.
Ningú parla d'elles,
ni... No, no
foten
ni cas. No, doncs sí. Atenció, perquè avui també és un dia molt peculiar. Avui és el dia del croissant.
Que també costa, menjar un croissant com Déu mana.
També costa. Sí, a vegades sembla una cosa tan senzilla, doncs...
Home, tampoc no deu ser massa senzilla, no?
Bueno, tan senzilla, vull dir...
Aquell gust industrial, segons on te'l menges, eh?
Sí, clar, evidentment.
Hi ha llocs que ho fan molt bé.
Bueno, doncs avui és el dia internacional del croissant, que em sembla que és francès, això, eh?
El croissant.
El croissant.
El croissant.
Sí. I avui... Sí, i avui és el Dia Internacional del Tècnic Electrònic. Au, marxem cap a la Índia, perquè tindrem el record, perquè un dia com avui, 30 de gener de l'any 1948, va ser assassinat per un fanàtic hindú, el líder polític i religiós indi, Mahatma Gandhi.
Doncs sí.
Maca la pel·lícula, Gandhi.
Llarga, també, eh?
Llarga. Per cert, parlant de coses llargues.
A veure,
no, no
dius?
Parlarem de mi. Parlarem
no, de... No,
no. No, parlarem de... Avui hem fet un informe sobre les pel·lícules o...
Algunes de les pel·lícules
sí.
Més llargues
exacte.
Que s'han comercialitzat en un cinema.
Pel·lícules comercials, però d'unes, diguem-ne, dimensions de metratge extraordinàries, mm-hmm. No? O sigui que això us ho expliquem
a la tarda.
Bé, doncs això, el 30 de l'1 del 48 que doncs, assassinaven a Mahatma Gandhi, l'home aquell que l'únic que desitjava era...
La pau al món.
La pau al món, la pau pel seu país,
sí.
Que fotessin al camp els anglesos d'una punyetera vegada i els deixessin tranquils. Mm-hmm. Fins i tot va fer una vaga de fam.
I tant.
Va quedar més prim de lo que ja era.
Sí.
Pobre home, que aquell home... No,
era, no, com un clau era.
Era com un clau. Bé.
I parla, un altre incendi, perquè ja parlàvem d'incendis d'aquests que van ser sonats, si més no, pel que es va cremar.
Sí, però, perquè ahir parlàvem de l'incendi aquell de...
A Teatro Variedades.
Bueno, aquest de que feien sarsueles.
Això, Variedades.
I després parlàvem de la Fenice de...
Ah, això.
Bueno, doncs avui...
Avui, el 1920, va destruir un gran teatre que potser molts de vosaltres ja hi heu estat. És el Gran Teatre de Madrid.
Exacte.
El 1920.
Sí.
Va destruir-lo.
Sí. I després també aquesta que ens ha fet molta gràcia... Perquè a l'any, fixi's, 1933... Sí.
Lone Ranger. Als Estats Units es va estrenar a la ràdio...
A la ràdio.
Un programa de western que es deia The Lone Ranger, traduït com El Llanero Solitario.
Exacte. Després ja va passar a la televisió amb sèrie i també se n'han fet vàries també
pel·lícules
del Llanero Solitario. També t'haig de dir quina pitjor, eh? Bé, sí. També recordarem a l'any 1953 que Espanya va ingressar a la UNESCO.
Ah, mira.
Sí.
I el 97 va néixer la televisió digital a Espanya amb la presentació oficial del canal Satélite Digital 1997.
Correcte, correcte. I acabarem dient que el 2007 als Estats Units... va llançar al mercat el sistema operatiu Windows Vista de Microsoft, que és el successor del Windows XP, que havia estat...
Jo tinc un XP.
Jo també.
Tu també?
Perdona, i tant.
Conserva'l, eh?
Home, jo, i tant que el tinc, i tant. Bé, l'XP va sortir el 2001 i el 2007 va ser quan va sortir el Windows Vista, no? Bé, felicitar a Gene Hackman, un actoràs, que avui fa anys.
On deu ser, això? Aquesta banda sonora?
A veure. Perquè això sempre m'agafes amb els pipis al vent.
No. Ah, és igual, ja t'ho dic, perquè si no ens hem
de... Pista. Baqueira. Ai, Baqueira. Perdó. Gran Valira. Ui.
French
Connection.
Això.
Hòstia. Popeye Doyle. Paper de Popeye Doyle. Hòstia, però per a la música no, eh?
No,
vale. Doncs felicitats al gran Gene Hackman. També felicitats al gran Phil Collins. Aquest va, doncs, ser un
Genesis.
Dels músics, el bateria de Genesis, exacte,
després
un solitari.
Després va cantar cançons de pel·lícules d'animació de Walt Disney.
Ah, això mateix.
També?
Sí. Bé, i aviam una menció especial i a part, doncs felicitar, perquè va néixer un dia com avui, de 1968, avui fa 56 anys, Felip VI.
Felipe VI, eh?
Felipe VI.
Oi, canviïs el nom.
Bueno.
Home.
Bueno.
És Felipe VI.
Felipe VI.
No?
Sí, és Felipe VI, però bueno, en català Felip VI, eh?
Això sí.
Ah, bueno, felicitats, doncs, a Felip VI. I també felicitats a un altre grandíssim actor, m'agrada molt. A més, avui precisament, sembla que és avui, TCM,
si t'ho sap tots els canals,
fan
un
especial dedicat a Christian Bale.
Usted es tan importante para mí como lo era para su madre y su padre. Les juré que le protegería y no lo he hecho.
El caballero...
Oscuro. N'ha fet moltes, eh? I després també felicitarem un tio collonut, un imitador excepcional, que és el Carlos Latre, que avui fa 48 anyets.
Por consiguiente...
Mariconzón! Me he enamorado.
Bolivariano. Andorra.
Andorra.
Es que no me sale.
Espanyol, eh? Golfo, sinvergüenza.
És un Max Mix, yeah, d'imitacions de Carlos Latre.
Un imitador fabulós, perquè...
En fa 50 ja,
Carlos Latre, 48.
48. Ai, perdó, no, el 50 els fa els Christian Bale. Perdó,
el 50 els fa sí, Christian sí. Bale, i també 50 fa anys avui també una actriu que està molt de moda, que és la Olivia Colman. Bueno, avui només destaquem la mort d'un gran compositor de bandes sonores, un dels més importants de la història del cinema. Ens deixava un dia com avui del 2011 el gran John Barry.
Un dels compositors, com dèiem, de bandes sonores com James Bond,
per exemple,
Cowboy de mitjanit,
per exemple,
Cotton Club, Nascuda lliure.
Bueno, aquí va tenir 5 Oscars, Nacida libre,
Memòries d'Àfrica.
Memòries d'Àfrica.
Bailando con Lobos.
Bailando con Lobos. Que, déu-n'hi-do, el senyor John Barry. Doncs ens deixava el 2011. Bueno, pues nada, anem a repassar una miqueta, com fem sempre,
vinga,
els titulars dels diaris d'avui. I avui deixem que comenci.
Comença.
Home, felicitant, ja ho dèiem ahir, però felicitant el bon dia. Avui fa 20 anys.
20 anys, moltes felicitats.
Avui fa 20 anys el bon dia. I la veritat és que, doncs home, és el primer diari independent i gratuït que va sortir el divendres 30 de gener del 2004.
Imagina't.
Sí, bé, doncs, el diari d'avui, doncs ve aquest primer número que va sortir, com dic, el 30 de gener del 2004. I on hi havia notícies com, per exemple, que Andorra participa en el Fitur 2004, se celebra la 12a edició del trofeu Borrufa...
Ja, tot això ja s'ha fet.
I, per exemple, Dot Martí, el pare de també Toni Martí, doncs ens deixava a l'edat de 78 anys. Ara també, lamentablement,
el fill
també fa poc, doncs, ens va deixar, no? Hi han moltes curiositats, no, de coses, doncs, que passaven en aquell moment, parlem del 2004. I doncs no ho sé, mira, per exemple, el Renault Fórmula 1 Team que presenta el nou R24, on estava el Fernando Alonso, o per exemple, estava mirant també la programació, en aquella època hi havia la programació, perquè no hi havia altra, de la primera i també de TV3 i del Canal 33. I, per exemple, en aquell moment a TV3 les notícies les presentava el Francino, el Carles Francino.
Mira, sí, estava a ràdio a la ventana.
Sí, sí. Ara està a la ventana, efectivament. Després també hi havia... Bueno, sí, hi havia l'Antena 3, que, per exemple, feien El Diario de Patricia.
Ostres!
El Diario de Patricia. I bueno, vull dir, coses d'aquelles, pel que fa referència a Andorra, doncs, per exemple, també... estic mirant-ho,
No, ja ho notem, ja.
Ho noteu, sí, no? Sí, sí, ho noteu, sí. No? Per exemple, 10 morts i 43 ferits amb un atemptat suïcida a Jerusalem. Dimiteix el director general de la BBC. Totes les notícies que en aquell moment, doncs...
Eren actualitat.
Doncs res, felicitats al seu
director. Per molts anys,
no?
Més,
El senyor Luengo,
sí, home,
i companyia.
I els que van començar, també.
I els que van començar, i el que va ser, doncs, el fundador, que és el senyor Areny de Plandolit, Carles Naudi Areny de Plandolit, no? Que va ser, doncs, el seu fundador i propietari. Doncs moltes felicitats i que per molts més anys continuïn fent aquesta sempre interessant tasca. I hi ha per proximitat també des d'aquí una salutació a la Maria Pili,
que treballa a la redacció.
Que treballa a la redacció del Bon Dia, la dona del nostre Jaume Porta.
Exacte. Que demà farem cinema,
Demà farem cinema.
Molt bé. Sí. Anem amb el poble andorrà. És una informació que van treure ahir, que es va destacar ahir, però que val la pena recordar, i és que els pagesos catalans també anuncien talls de carretera el 5 de febrer, que això és el proper dilluns, i possiblement les vies cap a Andorra quedin afectades.
Pues sí, segur.
Després també una fuita d'aigua a la calçada de l'Avinguda Meritxell congestiona el trànsit. Mare meva. També les 142 places del nou aparcament de la Terra de la Coma Llarga d'en Camp estaran disponibles al juny. I els pisos de les Torres del Falgueró d'Escaldes, que costen entre 585.000 euros i 3,4 milions d'euros, clar.
Carai, tu.
Un pis, 3,4 milions.
Hosti, tu, ni que anéssim a la Moraleja.
Bon dia.
Hosti, tu.
Per un pis ho trobo horrorós,
Molt, sí, tant.
I reunió d'Andorra endavant amb la representació dels coprínceps a Brussel·les per analitzar l'acord.
Molt bé. Diari d'Andorra ens parla de que... Bueno, es parla de moltes coses... Per exemple, que el senyor Espot, obre la porta a ajornar el referèndum de la Unió Europea a l'any vinent. S'havia de fer... Perdonin. S'havia de fer aquest any, però sembla que la cosa tot pinta que va cap a l'any vinent. No? Les eleccions al Parlament Europeu del juny poden afectar la celebració de la votació sobre l'acord d'associació. El maig... és la data límit per ratificar el text. La consulta es podria doncs celebrar entre principis de novembre i finals de març del 2025. Jo suposo també, a banda de lo que ens porten aquests titulars del diari d'Andorra, també és una mica doncs perquè bueno, s'ha fet una enquesta i sembla ser que la cosa aquesta no acaba de convèncer a la gran majoria dels que, evidentment, han estat preguntats. Bé, després també hi ha una fotografia molt maca, és una imatge virtual del futur aparcament comunal del Falgueró. Han començat les obres. És molt raro, perquè ara feia molt de temps que no començàvem obres aquí.
És veritat.
Sí. Doncs han començat les obres al pàrquing del Falgueró. De moment, es pot aparcar de manera gratuïta a l'espai reservat per construir les noves torres. Perquè en faran més.
Sí, aquests preus que et dic.
Ja. Bé, després també més coses que ens diu el diari d'Andorra és que les consultes sobre habitatge s'han duplicat des de l'any 2020. També una denúncia que és que la concessionària no té ambulàncies a la base de la Massana. Ja és ben trist, això, I, bueno, també es parla del Futbol Club Andorra, que diu que sumar nou triomf és l'objectiu del Futbol Club Andorra. Nou victòries, nueve partidos ganados.
Ja t'entenem.
Rossell, que és el president del CSJ...
Consell Superior de la Justícia.
Exacte mateix, ho has dit bé. Admet que la justícia fa molts anys que es troba desprestigiada.
Mira.
Si només fos aquesta, senyor Rossell, la veritat és que la justícia cada cop està pitjor.
Justícia cega.
Bueno, ja no sé si és cega o muda, sorda i de tot és la justícia. Bé, el govern lamenta també el perjudici immerescut de la protesta dels pagesos francesos, doncs ara hauran de lamentar la dels agricultors catalans.
Això seria
catalans.
En dilluns, però...
Sí, ja, però bueno, així estan les coses.
Mira, repassem ara l'altaveu, perquè tu et queda el diari, dius?
Sí, queda aquí.
Mira, un momentet, doncs.
Sí.
Un desnonament a la setmana el 2023, els SAIG esperen que l'allargament de les pròrrogues contractuals dels lloguers ajudin a frenar les sortides no volgudes de pisos, encara que asseguren que els llançaments per la força són mínims. També hi ha aquesta fuita d'aigua tocant la rotonda, que genera problemes, és clar, que estem al cor, en la mobilitat del centre del país. I satisfacció entre els responsables dels museus andorrans. El nombre de visitants creix, atenció, un 28%.
Molt bé. Molt bé. Tot i que s'han tancat algun.
Com de museu.
Home, el de la miniatura.
Sí, però estem parlant, en aquest cas, de...
Sí, bueno, altres museus, sí, que n'hi ha diversos, sí. Ja m'imagino.
El que estic veient és que es tanquen moltes botigues.
Sí, també, això també és cert. Sí,
tampoc no descobreixo la sopa d'all, ja ho
no,
sé.
No, però de la mateixa manera que es tanquen, també s'obren. S'obren moltes botigues. Però sí que és cert que se'n tanquen moltes, eh? I algunes que ja feia temps que hi eren, eh?
Sí.
Bueno, el periòdic diu que les consultes de l'Institut Nacional d'Habitatge augmenten un 95%. El senyor Gabriel Ubach assenyala que la situació és desastrosa i la causa, doncs, és o són les polítiques del govern. L'Institut ha rebut 6 sol·licituds per accedir al programa extraordinari d'avals. Toc d'atenció al futbol andorrà, i en aquest cas al Futbol Club Andorra, que continua, doncs, enfonsat. En aquests moments, ja ho comentàvem ahir, els tricolors, doncs, són penúltims a 2 punts de la salvació. També ens parla el periòdic de que l'executiu no té clar quan celebrarà el referèndum i que, doncs, com dèiem abans, el senyor Espot, doncs, pensa que es pot fer al març del 2025. La biblioteca pública del govern, que registra 27.312 visites durant l'any passat.
Mira.
També detingut per posar-se agressiu amb la dona i trencar el mobiliari de casa. Doncs ho hauria posat molt agressiu, eh? Però molt, eh? Tremendo, eh?
Mare meva.
Sí. I acabo amb el Bon Dia. Doncs mira, si el lloguer continua en tensió, el 2007 veurem què fem amb la pròrroga forçosa.
2027. Ah.
Sí. Sí, també el tema del referèndum i, evidentment, doncs, també aquest especial dels 20 anys del diari Bon Dia.
Molt bé, 2:15, una mica d'anuncis i tornem de seguida, perquè avui ens toca anar a l'univers del Miralles.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A prop teu.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la fruiteria, bledes a només 1,69 € al manat. Tomàquet de branca a només 1,99 € al quilo. Maduixot safata de mig quilo per només 3,99 €. Vine a la nostra fruiteria amb els millors frescos del mercat. I ara aprofita les rebaixes amb moda dona, home i nens fins al 40% de descompte.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs ja tenim aquí en Joan Marc Miralles. Avui no gaudim de la seva presència física. No, tenim aquí l'estudi, però la qüestió és que el tinguem, eh?
Home, tu diràs.
Això és l'important. Hola, Joan Marc, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia des de Mart.
Des de Mart?
Mart!
Carai, i què tal? I què tal?
Bé.
Hi ha aigua?
No, està tot sec.
Està tot sec, també, eh? Mare de
Déu. Bueno, és que aviat estarem com allí, eh?
Ostres, tu.
Sí, el pas que anem, el pas que anem.
Que no plou ni per casualitat.
Ni per casualitat, eh?
No. Escolta, no sé si hauríem de fer alguna pregària o alguna cosa per intentar, doncs, això... Tu cantes bé o cantes malament?
Molt malament.
Doncs vinga, canta. A cantar tots,
vinga,
jo
canta
també canto.
Vinga, canta una mica, canta una
perquè
mica.
Diuen que si cantes malament plourà, no?
Sí.
És que no vull danyar les orelles.
No, home, però igual plou, tio. Escolta, tu que saps tant de tot, allà a Anglaterra encara segueixen pagant per setmanes?
Pues ho desconec, eh?
Ah,
ho
mira.
Desconec. No sé, no, 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 he treballat mai a Anglaterra, és a dir, que no... Ja, als Estats no. Units sí que hi ha molts llocs encara que paguen per setmanes.
No està malament.
També han canviat, molts llocs. Ja. El salari mensual també es dona ara.
Ja, ja. Oi que estaria bé que paguessin una altra vegada per setmanes?
Bé, no ho sé, la veritat, Jo estic molt acostumat al salari
mensual. A un mensual.
Clar.
Setmanes, és que s'ha de pensar ja també que els contractes indeterminats, així de durada indeterminada, tampoc és la norma en aquests jocs. És per això que es paga per setmanes.
Clar.
A vegades fins i tot es paga per dies.
Imagina't.
Home.
En jornalers.
Sí.
El jornal, del jorn, no? Esclar, del dia.
Mm-hmm.
Molt bé, doncs estem molt tristos perquè hem de dir adéu a un dels robots més rentables dels darrers anys per la NASA. Per què? Ja el jubilen?
Oi, senyor.
Bueno, s'ha jubilat per accident.
Un
accident laboral.
Vaja.
Han hagut de jubilar. Es tracta de l'helicòpter Ingenuity, que va arribar a Mart l'any 2021. Anava a bord d'un rover que es diu Perseverance, que fan part d'una missió que es diu Mars 2020, perquè es va llançar l'any 2020 en ple Covid.
On ja?
Sí, això també va fer que van posar una petita placa en el Perseverance amb el símbol de la medicina, és a dir, la serp que s'enrotlla en el bastó, com a homenatge al personal sanitari que estava ajudant a sobreponer-se al Covid en aquell moment, sobreposar-se al Covid en aquell moment. I bé, aquesta missió va arribar al mes de febrer del 2021 a Mart, i aquest helicòpter, que es diu Ingenuity, anava enganxat a sota del rover Perseverance, i en principi havia de ser només un petit helicòpter, un petit dron, com un dron.
Sí.
Un dron que pesa...
Ho estic veient, sí.
Kilo 800, que fa 120 centímetres d'ample, i havia de ser una missió de demostració només per veure si es podia fer volar algun objecte en l'atmosfera de Mart, que és molt més prima, molt més feble que l'atmosfera terrestre. Doncs la sustentació de l'aire no és tan forta com la que hi ha a la Terra. Una miqueta el mateix problema que tenen els helicòpters aquí a la Terra. Quan puges més amunt i que l'aire és menys dens, pues és més difícil de fer volar helicòpters més pesats o més grossos. Un problema que també tenim amb l'heliport aquí en el país,
que
estan a l'altitud i no poden volar els helicòpters més grans en aquest heliport, perquè l'atmosfera no és prou densa.
Yeah.
Doncs a Mart es volia saber si es podia fer volar helicòpters així per poder explorar la superfície d'una manera més àgil, que no pas amb un rover que ha d'anar esquivant les roques que es troba o les diferents variacions del terreny que es pot trobar, i doncs un helicòpter pot ser prou útil. I la missió havia de ser 5 vols, en principi, només 5 vols, amb una altitud entre 3 i 5 metres, i al final aquest rover que tenia durat només 5 vols n'ha fet 72.
Ha sortit bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, 72 vols. Es va fer una actualització del seu software per permetre de superar els 5 metres d'altitud, perquè tenia marcats com a altitud màxima, ha arribat fins als 24 metres d'altitud, i ha recorregut una miqueta més de 17 quilòmetres de distància en els seus vols, que en total han durat una miqueta més de 2 hores. Tenia de fer vols d'entre 30 i 90 segons.
Ja.
Al final ha pogut fer vols bastant més grans. La manera com es va dissenyar aquest dron, i la manera com s'ha pogut actualitzar el seu software li ha permès optimitzar l'energia de les... perquè és elèctric, aquí funciona amb funcionava amb una petita placa solar que estava a sobre del rotor, en dos pales, i això carregava les seves bateries, fa molt de fred a la nit a Mart, i doncs les bateries, el primer que havien de fer en un matí abans de fer un vol era escalfar tota l'estructura del dron, i aleshores podia començar a volar. Però ara podia fer vols de 3 i 5 minuts, que era bastant més que el minut i mig que es preveia en el principi, en les mateixes bateries. I doncs el que ha passat al final del vol 72 és que, a veure, aquest robot no es podia pilotar a distància, perquè hi ha 20 minuts de latència entre, o de temps entre que tu envies una senyal a Mart i que ell ho rep, i després 20 minuts més perquè torni, és a dir, en total 40 minuts. I doncs no podies fer com els drons aquí a la Terra, que els pots pilotar directament, sigui on sigui, sinó que li havies de programar un vol, i ell tenia una part d'intel·ligència artificial que decidia on podia aterrar, i si hi havia algun obstacle que es podia trobar durant el vol, doncs ell ho podia evitar, i doncs podia tenir una certa autonomia pilotat per aquesta petita intel·ligència artificial que havia instal·lat en el seu ordenador. Uh-huh. Però al final d'aquest del vol 72 es veu que hi va haver alguna fallada, va aterrar de costat i es va danyar un de les pales del rotor, com que només en té dos. Yeah. Doncs amb una pala danyada és impossible que torni a volar. Tot i així, continua en funcionament i estan descarregant encara dades que té emmagatzemades en la seva memòria, i però vaja, se l'ha jubilat pel seu funcionament. I ara el Perseverance es queda sol, continuant explorant aquest cràter on està, que és el cràter G0, que és un antic llac a la superfície de Mart, en el qual s'hi veu en les imatges un delta d'un riu assecat que arribava fins a aquest llac i que alimentava el llac, i doncs que és una zona molt interessant per poder trobar-hi si mai hi ha hagut fòssils de bactèries o qualsevol microorganisme que s'hagués pogut desenvolupar en l'aigua de Mart en el seu moment. Mm-hmm. I el Perseverance és la seva missió, que en aquest moment és la de recollir mostres de la superfície marciana i fins i tot fer foradets i buscar per sota de la superfície. Les va deixant com uns petits tubs que va deixant en el seu pas, i algun dia, si hi ha diners a la NASA, pues hi haurà la segona part de la missió, que és enviar un altre robot a recollir tots aquests tubets que ha anat deixant, al final n'hi tindrien d'haver uns 40, i de tornar-los cap a la Terra, per al seu anàlisi, perquè el Perseverance no té la capacitat d'analitzar aquestes mostres del sol marcià, sinó que s'haurien de tornar cap a la Terra. Aquesta segona part de la missió, per ara, encara no està ni dissenyada, perquè no hi ha diners a la NASA.
No t'anava a dir, segur, que és aquest el problema. Bueno. Sembla que estigui fet amb un mecano.
Aquesta, el Perseverance, mira, només per posar-vos així, ja sé que a Enrique li agrada molt això, quan ha costat.
Quan ha costat, quan ha costat.
Quan ha costat, sí.
El rover i la missió ha costat uns 3.000 milions de dòlars.
Carai.
Vale? L'Ingenuity, que és el petit robot que ha sobrepassat les expectatives, va costar 85 milions.
Carai.
A vegades, lo barato sale bueno.
També, a vegades sí.
I mira que no ho volien, al principi. Va haver tota mena de crítiques i de reticències a posar aquest dron a sota del Perseverance. I al final potser ha sigut la part més exitosa de la missió, perquè si no es poden recollir les mostres del Perseverance, pues realment una gran part de la missió serà en va, perquè no haurà servit de res que es deixin totes aquestes coses a la superfície marciana. Potser d'aquí 200 anys les venen a recollir, però aleshores potser les respostes ja les tindrem.
Si voleu veure, fins i tot teniu una mostra en 3D, clicant al Google Ingenuity, ho veureu, que sembla que estigui feta, que deia, d'un mecano,
Sí, no, és molt senzillet, però ha funcionat perfectament bé. És que havia de ser el més lleuger possible, també,
Clar.
Tenia de ser resistent, però també el més lleuger possible, perquè no sabien exactament com podia aguantar l'atmosfera marciana, el vol d'un helicòpter.
Molt bé.
Pensem que és només un 5% de l'atmosfera que tenim a la Terra, eh?
Bueno. Sí. Bueno, de tota manera, seria un helicòpter perfecte, no?, per l'heliport d'Andorra,
sí,
no?
Aquest,
sí, que... Ah, això sí, això sí.
Aquests no hi hauria problema, no?
No hi ha cabina, eh? Per...
No hi ha cabina?
Per anar dins.
Hòstia,
no hi ha cabina. Bueno. Escolta.
A veure, hem de felicitar
els... Què han fet els japonesos?
Sí, hem de felicitar-los, no?
Bueno, sí, us hem de felicitar perquè, tot i que al principi la missió Slim, que ja n'havíem parlat a principi d'any, que era una missió que havia d'aterrar amb precisió a la superfície de la Lluna, diguem-ne que l'aterratge no va anar com esperat, hi havia dos reactors que havien de permetre el descens tranquil i amb precisió de la sonda a la superfície lunar. Un dels dos reactors va fallar, només n'hi va haver un, i que no va baixar amb tanta tranquil·litat com es volia, va arribar molt més amb molta més velocitat del que els enginyers japonesos de la Agència Espacial Japonesa volien, mm-hmm. i en lloc de caure dempeus, va caure de costat, ha quedat de costat. De seguida es van adonar que hi havia aquest problema perquè els panells solars no carregaven. Ja sabem que tots aquests robots, aquestes sondes, funcionen amb energia solar, amb panells que carreguen les bateries, i doncs no carregaven al principi, i van estar mirant a veure què passava, perquè van poder desplegar, porta dos petits robots que s'han desplegat, això sí, i que estan a la superfície de la Lluna, i un d'aquests va fer una foto de l'Slim, i es va veure que estava de costat, no? Llavors, sí. El que han esperat els enginyers japonesos, han estalviat tota l'energia que han pogut, i quan l'orientació del Sol ha sigut la correcta, perquè els panells solars puguin carregar d'alguna manera una miqueta d'energia solar, doncs aleshores l'han fet funcionar. I doncs, a partir d'ara, sí que tenen una miqueta més d'energia i saben quan poden fer funcionar l'Slim, i doncs poden fer una part de la missió, o bona part de la missió, que ells volien. Però, tot i així, són la cinquena nació que aconsegueix fer aterrar un robot, una sonda, a la superfície de la Lluna, de manera controlada o semicontrolada. Com a mínim no ha quedat fet trossets, la sonda, i doncs alguna part de la missió que consisteix en fer reconeixement per les missions Artemis, que són les missions aquestes americanes, que han de tornar a posar l'home i la dona, sobretot, a la Lluna, pues, la podran fer en part. El problema que tindrà ara és que la part on està l'Slim, quedarà a dintre de la nit llunar, i durant uns quants dies, i veurem si quan torni el Sol podran tornar a recuperar la sonda o no. Això ja serà...
A veure...
Sí, serà més complicat. No?
A veure.
Saben si ara han d'aprofitar aquests dies, o segurament aprofitaran aquests dies que encara us hi funcionen abans que arribi la nit llunar, i deixaran que faci tota la feina que ha de fer. I si la tornen a recuperar, pues serà un extra.
Bueno, estupendo, estupendo, estupendo. Escolta, anem amb un altre tema, perquè avui és un dia de temes, tot un festival, com deies tu.
Festival.
És un festival.
Carnaval, un festival.
Sí. Bueno, anem a parlar de la S, de la Lisa, que són dues germanes, no? Que...
La S i la Lisa.
La S i la Lisa.
La S és l'Agència Espacial Europea.
Vale, i la Lisa?
I la Lisa és un projecte de telescopi d'ones gravitacionals.
Ah, amigo.
Que finalment, al cap de molts i molts anys,
se li
ha donat la llum verda per començar-la a construir. És a dir, a partir del 2025 hauria d'entrar la fase de construcció, perquè el disseny ja està fet. Fins i tot el 2015 hi va haver una prova de la tecnologia que es va fer i que va ser un gran èxit, que es diu LISA Pathfinder, que provava que es podia mantenir amb òrbita del Sol, no? Amb òrbita de la Terra, eh? Amb òrbita del Sol, sí. Un petit satèl·lit, i a dintre d'aquest satèl·lit una massa amb caiguda lliure contínua en el qual es pot determinar la seva posició amb precisions del picometre, eh? Que és el picometre, és una dècima, així, 19 vegades part d'un mil·límetre. Eh?
Mare de Déu!
Sí, és a dir...
Es fa difícil de veure això,
sí,
eh, Joan Marc?
Sí, una mica.
No, per les zones gravitacionals és molt important poder determinar la seva posició o la variació de la seva posició amb aquest tipus de precisió, perquè les zones gravitacionals canvien la posició dels objectes, però molt poquet. Bueno, doncs, la tecnologia el 2015 es va demostrar que podia funcionar, però no ha sigut fins ara que s'ha donat llum verda, perquè a més d'aquesta tecnologia s'han d'enviar tres sondes com la Pathfinder, que es va enviar el 2015, que estaran separades de 2,5 milions de quilòmetres cadascuna, amb uns làsers que estaran contínuament apuntant-se els uns als altres per mesurar la distància entre les tres naus, i faran un triangle equilàter, que és a dir, cada costat té la mateixa dimensió, de 2,5 milions de quilòmetres cada costat del triangle, en constant comunicació amb la Terra i en constant mesura de la distància entre els uns i els altres. I aleshores, quan passarà una ona gravitacional, que estarà produïda per diversos tipus d'objectes, que després en parlo, doncs aleshores farà una petita variació d'això del que dèiem abans, del picometre de distància entre els uns i els altres, i s'haurà de mesurar i podran detectar aquestes zones gravitacionals. Això ja funciona a la Terra, i n'hem parlat diverses vegades, que és hi ha dos instruments a la Terra que ho fan avui en dia, que és LIGO i Virgo, que és LIGO és l'americà i Virgo és l'europeu, però fer-ho en l'espai permet de tindre aquesta distància tan gran entre els diferents elements d'aquest detector d'ones gravitacionals i doncs d'observar objectes que seria impossible, o ones gravitacionals produïdes per objectes que seria impossible observar des de la Terra. Yeah. Observarem un rang de freqüències molt més baix que el que s'observa actualment i podrem observar pues, el soroll gravitacional que va produir el Big Bang als pocs segons de néixer.
Carai. Mare meva.
Arribarem ara a aquest tipus d'ones gravitacionals. Potser veurem les ones gravitacionals produïdes per les cordes còsmiques, si aquestes existeixen, que són els objectes que, en principi, alguns creuen que van donar naixement en el nostre univers, que són objectes multidimensionals. I potser, si aquestes tenen alguna influència i existeixen encara en el nostre univers, pues podrem veure aquest remanent, aquestes ones gravitacionals produïdes per les cordes còsmiques. Veurem les ones gravitacionals que es va produir quan les dimensions, les múltiples dimensions que tenia l'univers en els seus inicis, van començar a col·lapsar i es van quedar amb les quatre que veiem avui en dia, les tres d'espai més la de temps. Pues, tot això, en principi, ho podria observar el LISA, però no serà fins al 2035, perquè s'estima que es tardarà 10 anys
a fer-lo.
La construcció i l'enviament del LISA amb l'Ariane 6. Esperem que l'Ariane 6 no tardi 10 anys més, però en principi ja tindrien de sortir, ja tindria de sortir aquest any l'Ariane 6. Però al 2035, realment, aquest telescopi d'ones gravitacionals europeu podria canviar completament la visió que tenim del nostre univers i portar-nos a àrees de coneixement que avui en dia ni sospitem.
Yeah.
Realment és l'esperança més gran d'un canvi estructural de coneixement en astrofísica i en astronomia, i doncs és una grandíssima notícia que finalment doni el foc verd en aquest telescopi d'ones gravitacionals. Jo en sento parlar des de fa més de 20 anys.
Imagina't.
Aquest telescopi. Ja fa 20 anys, diguem-ne, que la tecnologia o el disseny estava més o menys tancat i com tenia de funcionar estava més o menys tancat. Però la tecnologia per fer-lo encara no existia i doncs ara sí que sembla que la tenim. Doncs, grandíssima notícia.
Oh, i tant, oh, i tant.
I a veure. A
escolta, veure. Tot el bo s'ha esperat.
A veure, d'aquí del 2035, esperem que no... Nosaltres encara hi siguem.
Esperem que
home,
sí.
Esperem, esperem. Sí, esperem que estigui que acabat sí. També el vial de Sant Julià, que ara farà...
No, no, jo no crec quants que sigui.
Ai, això ja no ho sé tant, eh?
No, quants anys hem esperat? Bueno, ho han esperat, no? Per poder
ai,
tenir...
Déu meu.
La desviació de la Massana...
I que s'hagin acabat les obres ja d'una vegada,
sí,
tu, escolta.
Sí, bueno.
Estem fent cap damunt.
Bueno, sí, sí.
Una cosa, res, el James Webb bé? Està bé?
El James Webb està fantàsticament bé.
Doncs apa, això també un èxit, eh? El James Webb.
El James Webb és, per ara, un instrument que no dona absolutament cap problema.
Oh, carai.
Espera les expectatives i de molt, i cada dia ens està portant nous descobriments, i ja en parlarem, eh?
I tant.
Últimament bastant, estem parlant bastant de planetes habitables, de detecció de vapor d'aigua a l'atmosfera d'algun planeta que podria ser habitable, és a dir, que són notícies que ja en parlarem. Ja.
Molt bé.
Bueno, vale.
Doncs bona setmana i no pateixis gaire demà, eh?
No,
ja no
es pateix. A veure com anirà tot plegat.
El Xavi m'ha tret tota la pressió de sobre, ja.
Com s'ha tret? Com s'ha tret? No, com s'acabarà, vull dir, tot plegat.
Ah, no, jo no tinc cap pressió ara, ja.
Sí, i a mi em passa el mateix, eh? A mi em pressiona més l'Espanyol que el Barça, eh?
Sí, no, he fet el que tenia de fer i ara no tenim cap pressió. L'Espanyol encara teníeu, perquè el Ramis encara el teniu per allà.
Bueno, però a veure si va bé lo del Xavi, i a lo millor surt el Ramis, jo també foto el camp a final de temporada.
Jo crec que serà abans. Però
jo també.
He sentit que si en el proper partit no puntua...
Sí, jo també ho he sentit.
Ai, Déu meu.
Anirà al carrer.
Pues no serà fàcil perquè és al Levante, saps?
Sí, i a Levante, no?
No,
a casa,
que vam jugar...
Tornar al Prat.
Uns amics del Levante.
Al Levante,
ai, Déu meu.
Bona gent.
Blaugrana.
Sí, cert, és veritat.
Això també colloneja.
Bueno, Marc, que tinguis molt bona setmana. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu. Doncs res, tornem a les 7.
Uh-huh.
Avui explicant allò de les pel·lícules més llargues de la història del cinema.
Ara, el butlletí de la 1 i després la tertúlia amb l'Enric Fontbernats.